I després, més temes en la segona hora del primer cafè. Parlarem de consum, a plusvàlua del primer cafè, de nutrició i salut i de més qüestions.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. 6 persones han resultat lleument intoxicades aquesta matinada en 2 incendis en 2 edificis de pisos a l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat els bombers de la Generalitat. Entre elles s'hi troba una mare i els seus 2 fills, que han estat traslladades immediatament pel Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de Sant Just. I encara a casa nostra, prop de 600 estudiants s'han tancat aquesta nit a 3 universitats catalanes en protesta contra les retallades a la universitat i també per mostrar el seu rebuig a les detencions que els Mossos van practicar ahir després d'una jornada de vaga de protestes i d'aldarulls al centre de Barcelona. Els estudiants pretenen continuar aquesta mobilització. Avui dijous, els de la UB han convocat una concentració a les 12 del migdia i els de l'Autònoma criden a una nova jornada de vaga. De l'exterior, Corea del Nord s'ha compromès una vegada més a aturar temporalment les proves nuclears a canvi d'aliments. De moment, Pyongyang rebrà 240.000 tones de menjar per pal·liar la desnutrició que pateixen milions d'habitants d'aquest país asiàtic. I encara de l'exterior, el vaixell Costa Alegre està arribant al port principal de l'arxipèlag de les Seychelles. Després de quedar a la deriva per un incendi als motors, el dilluns passat, un vaixell de pesca francès l'està remolcant. I en esports, la selecció espanyola de futbol va passar per sobre de la de Veneçuela després de golejar-la ahir per 5-0 en un partit amistós disputat a Màlaga. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia, on hi van participar fins a 6 blaugranes, és a dir, tots, menys Valdés i Thiago. Espanya va guanyar 5-0 amb gols d'Iniesta, Silva i hat-trick de Roberto Soldado, que reivindica així per l'Eurocopa. En un altre partit, en presència d'uns jugadors del Barça, també va guanyar l'Argentina a Suïssa per 1-3, hat-trick de Leo Messi. Per tant, després d'aquest partit, el Barça recuperarà 8 tots els internacionals i podrà ja preparar amb normalitat el partit de Lliga dissabte contra l'Sporting de Gijón. Tot això, i el comitè de competició va castigar el preparador físic del Madrid, Rui Faria, amb 3 partits, i va treure la vermella el jugador del Rayo Vallecano, Michu. I acabem amb bàsquet, perquè el Barça de Riga el va acabar imbatut amb la seva participació al top 7 de l'Eurolliga, després de guanyar ahir el Maccabi per 70-67. Els blaugranes ja saben que el seu rival a quarts serà l'únic de Kazan, que ahir va perdre davant el Panathinaikos per 63-68.
Moltes gràcies, Ramon. Ho deixem aquí. Tornem, com sempre, més informació quan siguin 9:45 del matí.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 11 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquesta setmana, Clapton i el seu nou disc, Sentit Únic. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. Repetició del programa els dilluns a 1:45 de la matinada. Decepcions, fruit dels meus
contrasentits. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Barcelona, Escola Sardanes al Cort Inglés.
Fem 35 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 10 de març comença l'Escola de Sardanes del Cort Inglés.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Thank you.
Passen 5 minuts de les 9, comencem plusvàlua del primer cafè, l'espai sobre consum, que compartim amb tots vosaltres, amics oients, gràcies a la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlarem de les garanties dels productes. Què és això? Què comporta que un producte tingui garantia? De tot això podeu parlar-nos si ens truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè. Plusvàlua del Primer Cafè.
Tots els productes de consum, béns mobles, es diuen, tenen una garantia legal i tota persona compradora d'aquests productes té els drets legals que reconeix la llei. Carla Gràcia, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs sí, la veritat és que ens podem trobar en molts casos. Per exemple, podem haver comprat un ordinador que no funcioni prou bé i el portem a reparar. Han tardat un mes en retornar-los i ens preguntem si aquest mes s'inclou dintre dels 2 anys de garantia. També ens pot passar doncs, que a l'hora de portar un mòbil perquè se'ns ha espatllat un parell o tres de vegades, al final ja ens el canvien i també ens preguntem quan comença a comptar la garantia. També hi ha altres casos, com per exemple, si comprem els mobles i ens els munten a casa, aquest muntatge també s'inclou en la garantia. I l'altra pregunta, també molt típica, és si els productes de segona mà tenen garantia o no. Ignasi.
Per parlar de tot això, ens acompanya, com és habitual, Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com a consumidors volem comprar un producte, per exemple, un electrodomèstic, una peça de roba, calçat, un vehicle, un CD, llibres. Parlem d'un ampli ventall de productes que requereixen gestions més fàcils o més difícils per comprar. Abans volem saber quines obligacions té la persona venedora en la venda d'aquest producte, senyor Conesa.
Bé, en el moment en què comprem un producte, el primer és que el producte ens han de lliurar que estigui conforme amb l'ús que nosaltres li volem donar i amb la qualitat que nosaltres esperem que tingui el propi producte. Per tant, el producte s'ha d'ajustar a la descripció que ens fa la persona, el venedor, d'aquell producte. Ha de ser apte per l'ús que nosaltres el volem utilitzar. I també ha de tenir en compte que sigui apte no només per l'ús normal, sinó per aquell específic que nosaltres el necessitem. I llavors que tingui tota aquella qualitat que a través doncs, del fulletó, del propi embolcall o a través de la publicitat se'ns està dient. Per descomptat, quan nosaltres anem a comprar un producte hem d'estar segurs d'allò que comprem. I llavors, per tant, podem donar conformitat en aquest producte o no. Si el producte és conforme, és l'obligació del venedor d'oferir-nos-el.
Així doncs, si el producte que hem adquirit té algun problema, a qui hem de dirigir-nos? Qui s'ha de fer càrrec i durant quant temps?
En primer lloc, si un producte té un problema, nosaltres ens hem de dirigir en aquella persona que ens l'ha vengut, o sigui, a l'establiment a on l'hem comprat. I ell és el que ha de respondre de la falta de conformitat, ja sigui doncs, canviant-lo, reparant-lo o donant-li la solució que hi hagi de donar. També ens podríem trobar, per lo que sigui, de que aquell venedor doncs, ha desaparegut o perquè el producte l'hem comprat doncs, en un altre lloc fora doncs, de la nostra comunitat o tinguem que no quedem desatesos. Perquè automàticament nosaltres podem traslladar aquesta reclamació en el propi fabricant o l'importador o el distribuïdor del producte.
I ells se n'han de fer càrrec.
I ells tenen de fer càrrec. Quan parlem de garanties, hi ha una garantia legal que per tots els productes doncs nous és de 2 anys. Pels productes de segona mà, en aquí ja pots pactar entre venedor i comprador, poden pactar una garantia, però aquesta garantia no pot ser mai inferior a 1 any.
És a dir, encara que compris un producte i et diguin que la garantia és 1 any, és de 2 anys? O si t'ho especifiquen que és 1 any, és 1 any?
No, encara que ells et diguin que la garantia és 1 any, com que la llei marca 2, són els 2 anys perquè és el que és favorable en el consumidor. De la mateixa manera, sí, encara que la llei digui 2 anys, però per una resolució, doncs, diguem-ne, sectorial d'uns productes determinats, la garantia és de 3 anys, però valdrà la garantia de 3 anys sempre el que és més favorable a la persona consumidora.
Sempre amb el mínim de 2 anys. Això vol dir que, per molt que un venedor digui un any...
si el producte és nou, si el producte és nou, són 2 anys.
I com es pot defensar això en cas de conflicte a l'hora de reclamar?
Aquí, tinguem en compte que hi ha 2 aspectes en el moment que hi ha una reclamació. Si tu has comprat un producte i aquest producte té un defecte i aquest defecte el detectes abans dels 6 mesos del total de la garantia, automàticament la reclamació se suposa de que el defecte ja era de procedència. En aquest cas, la prova de que no ha sigut així, que ha sigut per un mal ús, ha de ser per part del venedor, no per part de la persona consumidora. Si la reclamació es fa després dels 6 mesos, automàticament sí que és la persona consumidora que ha de demostrar que aquell defecte ja venia d'origen i que no ha sigut produït pel mal ús, la mala conservació, sinó que ha sigut d'origen.
Una pregunta, senyor Conesa. En el cas de que compréssim un producte de segona mà a un particular, és a dir, un cotxe de segona mà o un ordinador de segona mà, també tenim aquesta dret a garantia o és només quan és una empresa?
Una relació entre persones, vull dir, ja és una qüestió de pactar-la. I, per tant, en aquest cas, si es pacta i es pacta per escrit, la reclamació s'ha de fer via judicial, no a través de consum. Consum és la relació que hi ha entre la persona que produeix un o serveix un bé o ofereix un servei i la persona consumidora que l'utilitza o el compra.
Avui amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, parlem de garanties, les garanties dels productes, els drets que ens emparen legalment. Ja ens ha dit molt clar que digui el que digui un venedor, és 2 anys com a mínim aquesta garantia. Per tant, aquí estem coberts legalment.
Per productes nous, eh?
Per productes nous, sempre, efectivament. Una altra cosa és que, com deia ara vostè, a segona mà, entre persones es puguin arribar a pactes de bona voluntat. Podeu participar, amics oients, si teniu algun dubte, si voleu dir la vostra, trucant-nos al 93-409-27-72, 93-409-2772. També, Carles, poden rebre opinions pel Facebook del Plusvàlua.
A través del Facebook Plusvàlua, directament.
En el cas, senyor Conesa, que el preu de compra del producte inclogui la seva instal·lació, per exemple, aparells d'aire condicionat o altres instal·lacions o muntatges de mobles, parquet, etc., hem de demanar que consti això a la factura?
És molt important que si nosaltres comprem un producte i aquest producte requereix una instal·lació posterior i la fa el mateix que ens subministra el producte, és molt important que es detalli a la factura el tema de la instal·lació. Per què? Perquè el producte pot estar bé, però la instal·lació pot estar mal feta. Per tant, la conformitat del producte inclou la instal·lació. Aleshores, nosaltres podem reclamar. Si només tenim que la factura hi consta el producte, però no la instal·lació, automàticament pot ser que no ens hi estiguin i que tinguem problemes per demostrar que verdament ha sigut una mala instal·lació. Hem de tenir en compte també que hi ha vegades que ens l'instal·lem nosaltres. Doncs aquí hem d'anar i tenir molta cura perquè si no són clares les instruccions, hem nosaltres de reclamar-ho perquè si no podem tenir problemes i més si a vegades nosaltres hi subministrem materials o perquè aleshores diluïm aquesta responsabilitat. La manera més clara i més segura de que puguem reclamar si la cosa no està bé és que comprem i que ens ho instal·lin i que tot això consti amb el document o factura amb el qual s'ha fet la compra i la instal·lació.
Dues preguntes, senyor Conesa. A partir de quin moment comença a comptar el termini dels 2 anys d'assegurança, perquè, bueno, de garantia? Perquè a vegades els electrodomèstics et diuen ara truqui i llavors activi la garantia. O és des del moment en què el comprem?
Teòricament és del moment en què el comprem. El que passa que, és clar, el lliurament del producte moltes vegades és eteri. Per tant, nosaltres necessitem una data real a on comenci la garantia. I aquesta és la data de la factura o del tiquet de compra. A partir d'aquella data comença a regir la garantia.
I l'altra pregunta seria quins drets tenim si el producte no està conforme i quin és el termini que tenim per reclamar?
Nosaltres tenim dret a la reparació, a la substitució, a una rebaixa de preu o a rescindir el contracte. Per tant, depèn cada un d'aquests drets en funció de la problemàtica que pugui presentar el producte. En quant al tema de reclamació, pensem que, per un cantó, si nosaltres trobem un defecte, sigui dintre dels 2 anys, hem de comunicar-ho de seguida i en un espai doncs, no superior a 2 mesos en què hàgim detectat el defecte. Per dues raons. Primera, per assegurar doncs, la reclamació, però també perquè el venedor tingui la possibilitat de reparar un defecte que potser comença, però que podria greujar-se amb el temps i, per tant, deterioraria totalment el producte. Amb el tema de les reclamacions, si bé la garantia d'un producte nou són 2 anys, nosaltres tenim dret durant 3 per fer una reclamació, el que passa que hem de demostrar que verdaderament allò s'ha produït durant el temps de garantia o és un vici ocult que no es podia veure fins al moment en què...
És a dir, ser possible reclamar quan abans millor.
Com abans millor, sempre.
Una pregunta. Si, per exemple, ens comprem un jersei i el dia després ens adonem doncs, que té un braç esguinçat o que té algun petit defecte. Anem a la botiga i ens diuen no li tornem els diners, si vol el li podem canviar per un altre igual. No estan obligats a tornar-nos els diners? No
O sigui, quan el moment en què nosaltres fem la reclamació... El venedor té l'obligació o de reparar-nos el bé o canviar-lo. Per tant, en aquest cas, és canviar el producte. Ara, si nosaltres, el producte que ens dona, al cap de 2 dies tornem a tenir el mateix defecte, aleshores ja podem optar per altres solucions. Podem tornar a optar per canviar-lo, però podem optar perquè ens faci una rebaixa de preu o per dir, escolti'm, quedis vostè el jersei, torni amb els diners i venia a comprar un altre.
I aquí entra allò que es diuen els vales o els tíquets per canviar un producte per un altre.
Sí, però el tema dels vales i els tíquets no entren en el tema de les garanties. Un vale o un tíquet és, per exemple, doncs, quan s'ofereix. Això ja aniria amb una garantia comercial, una garantia addicional a la garantia legal. O sigui, tu tens un producte que doncs està bé, que no té cap defecte, i que, per tant, el que fas és tornar-lo perquè a la millor la talla doncs, t'has equivocat o perquè doncs, quan l'has vist el color no t'agradava. Clar, amb això no té cap obligació la persona venedora doncs, de fer-te cap canvi ni de tornar-te els diners.
Un gust personal.
Perquè és una cosa que tu has decidit i el producte, això sí, el producte ha d'estar bé. O sigui que te l'han vengut bé. Ara, ells poden tenir la garantia addicional que normalment l'han d'anunciar, dient, doncs, que ho canviaran. Nosaltres, aquí hi ha uns grans magatzems que ho canvien tot. Per tant, ja ho anuncien.
Si no li agrada, li tornem els diners.
Vull dir, si tu t'anuncien això, et poden dir, doncs, escolti'm, si a vostè no li agrada, o vostè, per exemple, doncs, bé, li tornem els diners, li canviem per l'altre, o li donem un val. En aquest val, lògicament, llavors ha de constar si té un plaç, quant temps dura, tal i tot això.
El més important d'això és que nosaltres no podem exigir en tots els casos que ens tornin els diners.
No. Si el producte està conforme, no podem exigir res.
Avui amb Alfons Conesa parlem de garanties. Alfons Conesa és el director de l'Agència Catalana del Consum. Una doble pregunta ja en aquesta recta final de l'espai de consum avui, plusvàlua del primer cafè. Com es poden exercitar aquests drets a la reparació o substitució? Ha parlat vostè d'algun exemple, senyor Conesa, i després la rebaixa del preu o la resolució del contracte de compra, quan es produeix?
Tal com ja havíem dit, en el moment en què en un primer estadi doncs tu has demanat, i a més pot optar el venedor en fer la reparació o en substituir-lo en funció de lo que és menys onerós tant per ell o que menys dificultats porta en la persona consumidora. Si tot això es torna a produir el defecte, aleshores quan tu pots exercir el demanar una rebaixa de preu que ha de ser proporcionada, i si el defecte és prou gros o no tens la garantia o seguretat de que amb aquesta rebaixa de preu el producte et pugui donar el resultat més o menys que tu voldries, automàticament pots demanar la rescisió d'aquest contracte de compra-venda i que et tornin els diners.
Una última pregunta sobre aquest tema és: les botigues estan informades, estan obligades a informar-nos, perdó, dels drets que tenim com a consumidors?
Sí, les botigues tenen d'informar i han d'informar d'una manera visible, a través d'un cartell de caràcter fix on indiqui doncs els drets que té, però també fer-ho a través de documentalment, a través de la factura o a través del tiquet o a través d'un fulletó. Pensem que si és un producte durador, o sigui, és un producte que no és consumible ràpidament, hem de tenir aquesta informació de la garantia amb un suport que tingui la durada doncs, que pot tenir el producte.
Esclar.
I ho hem de conservar, perquè si ho tenim però ho conservem no ens servirà de res.
Per als nostres oients, simplement, com hem de reclamar en cas de que es vulnerin els nostres drets? Així, una mica directa.
La primera reclamació s'ha de fer en el lloc on s'ha fet, en aquest cas, doncs, la compra del producte.
Omplir una fulla de reclamació.
Automàticament fer la reclamació i demanar el full de reclamació i denúncia, que és obligatori que tinguin tots els establiments. Una vegada fet, ens han de contestar amb l'espai d'un mes. Si en l'espai d'un mes no ens contesten o no ens donen solució al nostre problema, llavors podem reclamar mitjançant qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor, o a través de la pròpia Agència Catalana de Consum, el 012 o consum.cat.
Em sembla, Carla, que avui tant tu com jo hem fet també d'oients i hem preguntat moltes coses al senyor Alfons Conès. Això
tots comprem fet... i exacte, tots ens trobem amb problemes.
Segurament molts oients avui, sí, en lloc d'agafar el telèfon, han agafat paper i bolígraf i han apuntat moltes coses, perquè certament són molt importants, aquestes coses de saber, com això dels 2 anys, que em sembla que no ho sabíem molts de nosaltres. Ja per acabar, i seguint el fil del que parlàvem ara fa unes poques setmanes sobre el cas Spanair, tenim novetats, senyor Conès, sobre els afectats pel cas Spanair, amb el tancament d'aquesta companyia?
Bé, novetats, jo diria que n'hi ha una que és important. Pensem que, en aquest cas, totes les persones que es van dirigir a l'Agència Catalana de Consum amb les seves reclamacions, en aquests moments nosaltres ja els estem enviant tota la informació perquè puguin fer la reclamació, o sigui, en el concurs de creadors, directament a la companyia. El formulari que ens va passar doncs, a l'administració concursal i que l'hem enviat. I, però, clar, això té, per lo que està en la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat, pel tema doncs, la presentació del concurs de creditors, de que tenen un mes per presentar-ho. Jo crec que la novetat és que l'administració concursal ha ampliat el termini fins al 15 d'abril, amb la qual dona més temps per poder recollir i donar totes aquestes dades. Pensem de que si són una reclamació de bitllets, amb la presentació dels bitllets n'hi ha prou, però que si a més hi ha doncs, altres despeses o danys i perjudicis, això s'ha de demostrar i s'ha de documentar.
Doncs queda dit això sobre Spanair, companyia que recordem va tancar i això té unes derivacions. Un mes i mig de temps ja, fins aquest 15 d'abril.
Per això, que hi ha temps de poder-ho fer, preparar-ho, recollir tota la documentació i lliurar-ho, ja sigui via electrònica o, si hi ha molta documentació, ha de ser per correu, doncs, regulat, certificat, tal, vull dir que hi hagi constància de la presentació.
Gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Acabem, Carla, recordant que avui a les 8 del vespre el programa Plusvalu arribarà...
De 8 a 9, i avui parlarem de l'economia de la felicitat amb Ada Ferrer, científica titular del CSIC.
Doncs suposo que ja estàs en les hores prèvies preparant continguts que segur que són molt interessants.
Moltes gràcies, Ignasi.
A tu, Carla. Adéu-siau. De seguida, el racó de premsa, després nutrició i salut.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat.
Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, al cant de la Salve a 1:00 PM i les vespres a 7:15 PM. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 4 a les 7 de la tarda, l'anunci i la pedagogia de la nova evangelització amb Monsenyor Xavier Novell i Gomà, bisbe de Solsona. Seguidament, vespre solemnes i eucaristia i servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 457 65 52 i a concepciobcn.com amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Stop a l'atur juvenil. Iniciatives d'Església per inserir els joves en el mercat laboral. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventud 2011 i Sombra i Luz. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals continguts inclosos en el número d'avui de la revista Alfa i Omega, que surt encartada en el diari ABC tots els dijous. Ens comenta aquests temes el redactor en cap d'Alfa y Omega, Ricardo Benjumea. Ricardo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos ofrece hoy Alfa y Omega?
Bueno, hoy tenemos en portada, esto es una gozada poder llevar este tipo de portadas, a Chesterton, porque se han cumplido los 75 años de su muerte y se ha celebrado en Madrid pues un congreso sobre su figura que ha reunido pues a los grandes expertos a nivel mundial sobre Chesterton, que tampoco es tan complicado porque en fin, están muy localizados, pero da la casualidad de que bueno, pues han podido coincidir estos días aquí y hemos aprovechado para hablar con ellos y cosas interesantísimas han contado de la faceta, por ejemplo, de Chesterton profeta, como ya pues unos 10 años antes de la Revolución de Octubre, la Unión Soviética, bueno, la entonces Rusia, pues había previsto que iba a ocurrir algo semejante, como decía que el gran peligro no estaba en Moscú, sino en Manhattan, por ese capitalismo desbocado y por esa, pues, en fin, revolución sexual que ya de alguna manera anticipaba Chesterton. También pues había hablado de nuestra guerra civil. Bueno, hay asuntos de verdad impresionantes en Chesterton, que desde luego pues si es profeta, no probablemente no fuera tanto por inspiración, sino por esa cualidad que tanto se valora en él del sentido común. Y hablamos de la crisis económica también en una doble perspectiva. Una de ellas, la reforma laboral. Intentamos ver cómo puede esto afectar a las familias. Desde luego el paro es algo absolutamente destructivo para las familias, pero también la inseguridad de que uno pues no sepa si le van a poder despedir o le van a poder trasladar sin previo aviso. Y nos referimos también a ejemplos que están surgiendo de la gente, de la sociedad civil, para atajar la crisis o problemas concretos de la crisis, de personas que no se limitan a protestar, sino, bueno, pues que dejan su tiempo, ofrecen su tiempo a los demás e intentan pues paliar este drama.
Aquests i altres temes a la revista Alfa i Omega aquesta setmana, publicació que surt encartada en el diari ABC cada dijous. Estos y otros muchos temas nos los ha comentado Ricardo Benjumea. Muchas gracias, muy buenos días y hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, Ignasi.
Hola, molt bon dia. Nit de tancades i matí de talls contra les retallades a les universitats. Prop de 600 estudiants s'han tancat a les universitats, com dèiem, catalanes, aquesta nit, mentre aquest matí alumnes de l'Autònoma han tallat durant un quart d'hora la P7 i la B30 en tots dos sentits de la marxa. Aquests talls s'han produït en quart de nou del matí i han provocat cues de fins a 6 quilòmetres. Tot plegat després d'una jornada de vaga, protestes multitudinàries i alguns aldarulls al centre de Barcelona. De l'exterior, al Costa Alegre, el vaixell que va tenir un incendi als motors dilluns ha arribat finalment a les illes Seychelles. Ha atracat al port de Mahé poc abans de les 9 d'aquest matí i després que un vaixell de pesca francès l'hagi remolcat durant 3 dies. Costa Cruceros, l'empresa propietària, ha ofert als passatgers la possibilitat de quedar-se a les Seychelles 2 setmanes amb totes les despeses pagades. I a partir d'avui comença a aplicar-se plenament l'anomenada llei Sinde. Des d'aquest dijous al matí entrarà en actiu la Comissió de Propietat Intel·lectual que preveu la llei. Aquesta comissió és l'encarregada de tramitar les sol·licituds de tancament de pàgines web que pengin continguts sense l'autorització dels autors. I en esports, la selecció espanyola de futbol va passar per sobre de la de Veneçuela després de golejar-la ahir per 5-0 en un partit amistós disputat a Màlaga. Ho deixem aquí, tornem com sempre quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Si fins al dia 14 tens a Hipercor l'oli d'oliva verge extra Coosur a 3,52 € l'ampolla de litre, és millor.
I si a més pel fet d'emportar-te dues ampolles tens la segona al 70% de descompte, és hiper millor.
Oli d'oliva verge extra Coosur a 1,06 € la segona unitat.
El millor per tu a Hipercor. Preu hiper millor.
Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Comencem nutrició i salut quan passen 4 minuts de 2:15. Avui parlarem en aquest espai de la hidratació. I de la hidratació en aquest temps de l'hivern, un moment, avui comença el mes de març, en què comencem a tenir també més llum. Maria Josep Rosselló, directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
La hidratació a l'hivern, per què
sí,
és important?
Tal vegada sí, semblarà una mica estrany, perquè quan comença la calor, i quan, sobretot a l'estiu, reben, no?, per part de, bueno, fins i tot molts mitjans i les entitats sanitàries, aquest consell de s'ha de beure molta aigua, cuidado que no es deshidrati ningú i tal. I, en canvi, sembla que a l'hivern això no sigui tan important, i és importantíssim. Bé, avui fa molt bon dia, sembla que ja no faci fred, ja veurem, pot tornar. El que està claríssim és que hi ha moltíssima gent malalta, moltíssima. Han passat grips, estan passant i tenen les seqüeles de la grip. Per tant, és molt important ara parlar de la quantitat d'aigua que hem de beure. I fixa't, un dels països que més quantitat de líquid prenen justament són tota la zona nòrdica. Bueno, i aquí podem incloure Canadà, lògicament. Sí. Per ells, el got normal nostre és com mig got. Tot ho prenen amb uns gots dobles. Prenen una quantitat de líquid realment importantíssima. Aleshores, això ja ens fa pensar alguna cosa, perquè si aquesta gent, que en teoria tenen tant de fred, que no és ni comparable amb el fred que nosaltres hem passat, sinó molt més fred, per què beuen tanta quantitat de líquid? Perquè és una qüestió de supervivència. I ja els hi dic, i ara els hi donarem unes raons, tots aquells que han passat una grip o que l'estan passant, sisplau, facin cas avui i proposi'ns veure una quantitat de líquid molt important, molt important. Per tant, totes les afeccions respiratòries, totes, i encara que els hi quedi aquella mica de tos, que els hi quedi aquella ronquera, que els hi quedi aquelles molèsties pulmonars, etc., requereixen una gran quantitat de líquid. I si tenen febre, motiu de més, perquè és realment greu el problema de la manca de líquid que es pot fer fins i tot durant l'hivern. Així és que parlem de la cosa més important que hi ha al nostre cos, que és l'aigua, perquè som més del 50% del nostre cos és aigua.
Doncs el primer medicament bàsic i eficaç també, l'aigua, la hidratació del cos, a l'hivern, sobretot en aquells casos en què estem congestionats o hem tingut grip o qualsevol procés víric o infecciós. Amics oients, ja sabeu que teniu els telèfons oberts. Podeu trucar-nos per dir la vostra sobre la hidratació a l'hivern o sobre altres temes de nutrició i salut que us agradi comentar al 93-409-2772, 93-409-27 72. Amb Maria Josep Rosselló podem comentar el tema d'avui especialment.
Sí.
Per què és important?
Sí, jo, encara que sigui molt dramàtic, els diré que moltíssimes vegades a l'etapa final d'una persona arriba perquè justament no estan bevent aigua. Perquè realment sense líquid no podem sobreviure molts dies. De 3 a 7 dies s'ha calculat, no? I en funció de com estigui la persona. Per tant, tots aquests casos que veiem, fins i tot de supervivència, és perquè han tingut la possibilitat de tenir alguna ingesta de líquid. Són coses que últimament s'han vist, no? I que realment, com nosaltres som el 50% d'aigua, l'organisme la va utilitzant, de manera que a vegades no podem salvar una persona que ha estat aïllada, però la podem salvar perquè realment també ha mobilitzat aquesta dosis d'aigua que té en el seu organisme. És molt important perquè tot es fa a l'aigua. En el nostre cos, si no hi ha aigua, no és possible les reaccions. És a dir, és el medi de la vida, realment. I l'aigua més és el dissolvent, dissol tots els nutrients, és a dir, una persona que begui poca quantitat de líquid, diríem que ni afavoreix el procés digestiu i d'absorció dels nutrients, però també, d'una manera important, és el dissolvent dels tòxics, o sigui, el sistema d'eliminar totes les toxines, i tornem amb els que puguin estar malalts en aquest moment, és l'aigua, i per tant hem de potenciar aquesta ingesta d'aigua.
Una ingesta d'aigua que sempre és bo tenir present, fins i tot quan treballem aquí a l'estudi de Ràdio Estel en el programa en directe, sabem que tenir un got d'aigua a prop és bàsic, oi?
És importantíssim.
Sí, com ara li passa a vostè mentre parla.
Exacte, que ara mateix jo necessitaria una mica d'aigua, no?
Doncs
I l'Ignasi me la dona, està claríssim, no?
Sense cap problema.
Que serveixi d'exemple això, no?
I tant que sí, perquè... Val.
Després, una cosa molt important de l'aigua, que és un termorregulador. És un termorregulador, és a dir, quan tenim febre encara és més important. Fixa't que les recomanacions que donem quan hi ha febre no és tapar-se molt. Al contrari, amb els nens, no? Que no vagin excessivament tapats, etc. Molt important també en les persones grans. I beure molt líquid. Fins i tot mullar-se. Per què? Perquè realment l'aigua absorbeix la calor... ens sort de que podem suar, una altra vegada la suor és aigua, que no, el nostre cos no augmenta amb excés la temperatura. Per tant, importantíssim per no tenir un excés de calor, però també importantíssim quan tenim fred. Perquè a través del líquid calent, i aquí torno als països de molt fred, a través del líquid calent... I ara se'm ve a la ment els xerpes de l'Everest. Ja penso que més fred que això és impossible, no?
Sí, certament.
A l'Everest, a plena muntanya de l'Everest, què prenen els xerpes, és a dir, els que realment viuen en allà, els indígenes d'allà, els que saben viure en el fred i a l'altra alçada. Què prenen per excel·lència? Un té calent amb una mica de greix.
Doncs un bon exemple per combatre, en aquest cas, vaja, el risc de congelació en aquelles alçades de més de 8.000 metres.
I no una petita quantitat. I això és el que tal vegada aquí, un país tan càlid com el nostre, ens costa d'entendre. I tenim un greu problema amb la gent gran. Perquè quan a una persona gran li ofereixes un got d'aigua, si se't pren la meitat, un got d'aigua dels nostres, petitons, sí, sí. D'aquests que l'agafes molt tranquil·lament, i que, bueno, com aquell que diu, el tapes amb la mà. No. Se't veu en la meitat. Jo us estic parlant d'un got que és el doble. A veure, molta gent ho pot visualitzar. Aquests gots grans que ens donen a vegades de refrescos, de cartró, no? Jo crec que això ho té molta gent visualitzat. Això seria com la mida de líquid que la gent que viu en zones fredes pren. I prenen líquids calents, siguin infusions, siguin tés, siguin cafès molt diluïts, perquè el cafè, aquest concentradet nostre, no és l'únic cafè que es pren al món. És molt més que un americà, el que us estic dient, perquè nosaltres a vegades demanem un cafè americà i és un cafè llarg. No. És una quantitat de líquid espectacular. Bueno, a nosaltres no ens agrada massa aquest cafè, perquè diem que això és una aigua xirri, no? Allò de, no? Molt dissol, però realment aquesta dosi és molt alta de líquid calent. No hi ha res que escalfi més quan tenim fred que un líquid calent. Això antigament se sabia molt, i la beguda per excel·lència per retornar amb una persona era un brou, un caldo calent. Per tant, això que fan els xerpes d'un líquid amb greix, nosaltres ho fèiem a base dels brous, dels caldos, no? I fèiem aquest retornar la persona amb un caldo calent. No puc parlar sempre d'un got de llet calenta, perquè el consum de llet s'ha popularitzat i ha augmentat ara. Lògicament, un got de llet calenta també és un sistema de prendre líquid i de prendre líquid calent, i a més és molt nutritiu. Però tenim moltes opcions, i després parlarem de diverses opcions de com hidratar-nos, que tampoc sigui la llet, o que sigui una cosa que sigui molt calòrica o que ens pugui engreixar.
Avui parlem de la hidratació a l'hivern, perquè de vegades és una hidratació, és una necessitat que no veiem, no? Perquè a l'estiu, quan fa calor, sí que ho tenim.
Exacte.
Més clar.
Tenim molt assumit amb la calor i la suor beure líquid. I no ens adonem que perdem molta quantitat de líquid sense adonar-nos compte.
I això sempre, a l'hivern i a l'estiu.
Sempre. I fins i tot hi ha un tant percent del nostre pes corporal, que és un 4%. O sigui, si la gent digués, en un dia perds un 4%, diu, oi, m'he aprimat molt, no? Que és aigua i que realment es renova del nostre organisme. O sigui, tenim un 4% de pes que és en forma d'aigua i que la perdem i la hem de recuperar. Aleshores, com ens arriba l'aigua en el nostre organisme? Està clar que ens arriba a través dels aliments. Nosaltres prenem aliments i aquests aliments ja tenen aigua. No tots tenen la mateixa quantitat d'aigua. Si nosaltres comparem un entrepà, imagina't, no? Un entrepà d'embotit, del que tu vulguis, amb una amanida, la quantitat d'aigua que té, o amb una fruita, o amb una sopa, no? La quantitat d'aigua que té una ració d'aliment o una altra és molt diferent. Però entre tots els aliments del dia, si realment no fem una alimentació molt seca, tipus entrepans, pues rebem una bona dosi d'aigua. També rebem a través de les begudes, no? I en el nostre propi organisme, quan cremem les calories, també es forma una miqueta d'aigua. Però realment, què és el més important? Les begudes. La quantitat de líquid pot ser superar el mig litro dels aliments, però les begudes tindria que ser com el triple, un litro i mig de begudes, un litro i mig, ja estic dient alguna cosa. Per què? Perquè perdem molt líquid. Perdem líquid sense donar-nos compte. Perdem líquid indiscutiblement amb l'orina, però com sense donar-nos compte? Respirant. Respirant perdem quasi mig litro. O sigui, simplement l'acció de respirar. Ara, quan fa molt fred, veiem aquell vapor que surt, no?
Sí.
Pues exacte.
Pues això
no ho veiem, no? Però més que quan fa fred, però això és aigua, efectivament. Per tant, perdem molt líquid. I després hi ha aquesta quantitat de suor que no ens donem compte i que a l'hivern també estem en ambients càlids. O sigui, diem, fa fred, però resulta que estem moltes estones en ambients càlids. Estem amb unes temperatures a l'interior que moltes vegades a l'estiu estem, no? I en canvi, a l'estiu no anem tan tapats i a l'hivern anem molt tapats. Per tant, hi ha una suor continuada que la gent no se n'adona. Insisteixo en gent gran, sisplau, si ens estan escoltant gent gran o vostès tenen cura de la gent gran, que tinguin en compte que no vagin excessivament tapats, perquè això també és molt negatiu per ells.
Avui amb Maria Josep Rosselló, a l'Espai Nutrició i Salut, parlem de la hidratació a l'hivern. Ja sabeu, amics oients, que podeu participar per dir la vostra trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. A través del Facebook del Primer Cafè, Emma de Barcelona ens diu el següent. He rebut missatges de diversos tipus. D'una banda, alguns em diuen que s'ha de beure aigua molt sovint, encara que no tingui set, però també hi ha persones, expertes en salut, que em diuen que l'aigua es beu només quan el cos t'ho demana. A qui he de fer cas, aquesta pregunta?
A qui li diu que begui encara que no tingui set.
Millor passar-se, vaja.
Sí, aquest concepte que, bueno, pues està sortint, no?, en uns ambients... diríem que es posen com el títol de naturistes. A veure, naturistes ho som tots perquè tots som part de la natura. Val? Aleshores, i perdonin que no, en absolut vull ofendre a ningú, eh?
Però, amb tot el respecte
a tothom. Absolutament, no? Però es parla molt, no?, amb segons quines teories, d'aquesta cosa de que el cos ja et demana el que necessita. No, no és veritat. L'ésser humà ha perdut l'instint. Nosaltres hem fet una evolució que no han fet altres animals, I d'aquí que el nostre cervell és absolutament diferent, però tota la vida té una cara i una creu. És a dir, hem augmentat a nivell d'intel·ligència, capacitat de raonament, de memòria, etcètera, etcètera, en relació a altres espècies animals, però hem perdut una part d'instint important. Per tant, no es fiïn del seu instint. I a més està absolutament demostrat que... hi ha un centre a nivell cerebral, que és el centre regulador de la set, aquell que t'avisa si tens set i que es deprimeix. És a dir, no a tothom li funciona exactament igual ni bé, i molt menys amb l'edat. Amb l'edat es va deprimint, és a dir, aquella senyal que tenia que enviar te la deixa d'enviar. I, per tant, la gent no té set. Així és que, de veritat, li dic... no faci cas al seu cos perquè li pot fer una mala passada.
Clar,
hi ha molta gent que no té molta set, eh? Hi ha gent jove. I aleshores tenen unes manifestacions importants, de deshidratació. Bé, jo ara diré una que és molt important i que, torno a repetir, molta gent, sobretot gent gran, s'adonarà. Aquesta descamació de la pell seca i picó. Totes aquestes persones que els hi pica la pell, que pensin que en gran part és perquè està deshidratat.
Doncs beure aigua o hidratar-se en qualsevol cas, sí, és important. M'agrada molt el que has dit abans, Maria Josep. Perdem aigua, de manera que a vegades no sabem, no?
Exacte.
Perdem aigua constantment.
Exacte. I tampoc som conscients, de...
I s'ha de reposar, aquesta aigua.
Sí. S'ha de reposar. Per tant, i s'ha de reposar per això, perquè tot el nostre organisme ho necessita. Ho necessita molt la pell, però fixa't que la pell... continua cap a l'interior, si parlem de la pell del nas, per exemple, doncs cap a l'interior continua, ja no li diem pell i li diem mucoses. A nivell del nostre aparell respiratori, que diríem comença així en el nas, continua tota aquesta mucosa dels pulmons. És una gran superfície. I després tenim la mucosa del budell. És a dir, el nostre interior té com un seguiment de pell, no?, de zones que estan en contacte amb l'exterior. Contacte amb l'exterior és l'aparell respiratori i l'aparell digestiu. Bé, l'aparell respiratori pateix moltíssim perquè si no té una dosi important de líquid. Per això quan la gent té mucositat, quan la gent està molt refredat, etc., o bevem líquid o aquesta mucositat es fa molt espessa i realment pot donar moltíssims problemes de salut. I si parlem de l'aparell digestiu, una de les causes principals d'estrenyiment de moltíssima gent és perquè beuen poca aigua.
Bé, avui podem dedicar, Maria Josep, els últims 4 minuts a parlar de maneres d'hidratar-se, sobretot pensant en aquelles persones que ens poden dir és que ara l'hivern no ens ve tant de gust beure un got d'aigua, sí, o beure, sí, un suc. Hi ha altres aliments.
Jo agraïm-li moltíssim la trucada l'escrit que ens ha enviat la nostra oient. Li diria que Mireu, és tan, tan important beure líquid encara que no tinguem set, que fins i tot amb gent gran...
Perdona, Maria Josep, que tenim una trucada de Terrassa, Maria Dolors Vilanova. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, ràpidament, sisplau.
Sí, sí, bueno, soc oient del seu programa, m'encanta.
Gràcies.
Fa un any que estic jubilada, ara ho puc seguir-lo cada dia.
Moltes gràcies.
No, això de la hidratació, jo tinc un problema que sé que tinc a veure, però... Sí. Quan bec aigua, em sento com... Per exemple, quan sentia el programa, m'he anat de cita a la cuina prenent un vas d'aigua, no?
Moltes gràcies.
I em sento com un pes. Sí, no bec a gust. Sí, vull dir, no tinc mai set.
Molt bé, molt bé.
I tinc problemes d'hidratació, perquè tinc la pell seca, tinc un problema de xogre, que és com una espècie de lupus. I hauria de beure, però és que no em ve de gust mai beure. Jo no sé com ho tinc que fer.
Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies, senyora Maria Dolors Vilanova.
Gràcies.
Ens pot escoltar a través de la ràdio. Gràcies.
La Maria Dolors ens parla d'un síndrome, que és la síndrome de Sjögren, que és justament la sequetat de mucoses dels ulls, que també, fixeu-vos, estan en contacte amb l'exterior, i és realment superdolent i supermolest, mucositat, sequetat de la boca, etc. A veure, i el que diu la Maria Dolors té raó. Molta gent, l'aigua sense més, li cau malament a l'estómac. És que l'aigua com que dilueix aquell àcid de l'estómac i no a tothom li senta bé, i sobretot amb l'estómac buit, diferent quan estan menjant, perquè la cosa aleshores ja queda més equilibrada. Per això volem donar-li opcions.
Sí, ni que sigui en un minut enumerar-les, aquestes opcions.
A veure, la primera, i per molta gent, fins i tot com la Maria Dolors, l'aigua gelificada. És a dir, fer un gel que es fa per la gent que li costa molt d'empassar l'aigua, per la gent gran. Però després consumeix o brous de verdures. Això és saníssim. Proveu, Maria Dolors, facis un brou, un caldo, a base de quatre verduretes. Sopes, cremes, tot de tema de guisat. Realment, llet i begudes vegetals. Begudes vegetals com la beguda de soja o de cibada o d'arròs. I després també s'hi recomanaria liquats, o sigui, a part de sucs de fruita i tal, liquats de vegetals, i que es pot liquar tot. Per tant, aquestes persones, i a més, aquest liquat el poden diluir perquè sigui més líquid. O una cosa molt fàcil, a part de les infusions, que també la Maria Dolors podia provar diverses infusions si li senten millor, que és el que hem fet tota la vida, infusions, el que podíem provar és aigua i posar-li unes gotetes, o bé de llimona, o bé de un vinagre, principalment vinagre de poma.
Tenim una última trucada, ràpidament, Consol de Lliçà d'Amunt. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Jo sóc una persona, una dona gran, i prenc unes pastilles per orinar, per problemes que tinc de la pressió.
Sí.
I llavors volia saber si és que he de prendre molt més líquid que el que es pren normalment o què he de fer.
No.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Ja li responem a través de la ràdio.
No, normalment quan es donen aquestes pastilles és perquè si no l'organisme no eliminaria l'aigua suficientment bé. Per tant, la recomanació de litro i mig entre totes les begudes del dia, per tant, comencen a comptabilitzar aquest got de llet que es pren al matí, les infusions, l'aigua, litro i mig durant tot el dia. Si aconseguim que tota la població begui un litro i mig de begudes, seria perfecte.
I begudes, si l'aigua de vegades cau pesada, doncs pot ser una llimonada, una infusió...
Provar infusions és molt vàlid, anar provant infusions. Un dia parlarem de les infusions, diversos tipus d'infusions. O el que li dic, simplement tallar l'aigua, a vegades, amb una mica d'acidesa, la llimona o el vinagre de poma. Unes gotetes de vinagre de poma a l'aigua fa que aquesta gent que li cau malament a l'estómac l'aigua sola... li senti bé.
Les begudes comercials envasades, sempre sense alcohol, que l'alcohol deshidrata.
Sí, però jo no ho recomanaria amb excés, perquè la majoria d'aquestes begudes porten sucres, no? És a dir, millor el casolà i, a més, més econòmic.
Moltes gràcies, Maria Josep Rosselló. Hem tingut en la recta final
molt bé.
Participació més moguda. Gràcies, que vagi molt bé la setmana. I recordem, hidratar-se, molt important. Aigua, altres begudes, sucs, infusions... Que vagi bé la setmana.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
A Barcelona, Escoda Sardanes al Corte Inglés.
Fem 35 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Vine, la inscripció és gratuïta.
El 10 de març comença l'Escola de Sardanes del Corte Inglés.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals temes que porta la revista Ecclesia en el seu número d'aquesta setmana, amb data de dissabte 3 de març. Ens els comenta el seu director, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia.
Bon dia.
Què ens ofereix Ecclesia aquesta setmana?
El informe FOESA sobre la pobreza en España, los últimos datos sobre un país extensa, intensa y crónicamente más pobre, es uno de los argumentos principales de este número. El informe FOESA lo resumimos en las páginas 10 y 11 y forma parte también de uno de los hilos conductores del comentario editorial que se titula Frente a la crisis y las pobrezas, es la hora de la caridad y de la misión. De la misión también. ¿Por qué? Porque la secularización está produciendo un analfabetismo religioso en el pueblo cristiano. Y una de las iniciativas de estos días es la Misión Metrópolis, misión que llega a importantes ciudades europeas, entre otras Barcelona y también Oviedo. Los obispos vascos, en su homilía conjunta en las tres capitales de las sedes vascas, Vitoria, San Sebastián y Bilbao, es también abordado en este número. Elección de nuevos provinciales, de los viatores y de las adoratrices. Otro tema de España, junto a las nuevas iniciativas ante la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, o el cincuentenario de la Cáritas de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Comprometidos con América en la nueva evangelización, es el lema de la jornada eclesial de este fin de semana, el primero de marzo, Día de Hispanoamérica 2012, un día que mira además, que prepara además, la visita apostólica de Benedicto XVI del 23 al 29 de marzo a dos significados países de América Latina, México y Cuba. El reportaje y el artículo o comentario de la sección de opinión forman el tributo de Ecclesia a esta jornada eclesial. El Vaticano tiene como referente principal el inicio de la cuaresma con dos significativos momentos, el miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino de Roma y la audiencia en la mañana del pasado 23 de febrero. Ambos textos vienen publicados en nuestra sección de documentación. El Papa hace ejercicios espirituales todas las primeras semanas de cuaresma. El cardenal arzobispo de Kinshasa es el predicador este año de los ejercicios papales. Otros temas de la actualidad pontificia nos llevan a la publicación del logo con la imagen correspondiente de la JMJ 2013 Río de Janeiro.
Moltes gràcies, Jesús de las Heras. Fins aquí el resum de la revista Eclésia d'aquesta setmana. Amb aquest racó ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Joan Pinyol, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Fins demà a les 8. Ràdio Estel.